Cat. Notícies.
Bon dia. L'Ajuntament ha obert aquest matí les preinscripcions per a les escoles bressol municipals. Fins al 19 de maig, les famílies només poden presentar de manera telemàtica les seves sol·licituds a qualsevol dels 8 centres que hi ha a Sant Cugat i Valldoreix. En total, l'oferta per al curs vinent és de 279 places, de les quals 49 estan reservades per a necessitats educatives específiques. És dilluns 8 de maig de 2023. També és notícia que Grífols ha reestructurat la seva cúpula directiva i ha decidit que l'actual president executiu, Thomas Glanzmann, sigui també el CEO de la companyia. En un comunicat, l'empresa catalana amb seu aquí a Sant Cugat ha assegurat que el canvi pretén simplificar el govern corporatiu de l'empresa amb una estructura organitzativa funcional centrada en l'execució i amb una governança simplificada. A partir d'ara, Víctor i Raimon Grífols assumiran càrrecs a la cúpula directiva de caràcter més específic i funcional. Així, Víctor Grífols serà director d'operacions i se centrarà en la gestió del dia a dia de l'empresa, mentre que Raimon Grífols serà director general corporatiu i se centrarà en optimitzar el valor de les filials i associacions corporatives. S'ha acabat ja aquest cap de setmana la setena edició, volíem dir, de l'Encabronada, que durant 3 dies ha omplert tota la ciutat de música, activitats, foc i petards. Un any més, la festa ha girat entorn de la llegenda del boc de Can Bernet, que ha acompanyat d'altres bèsties convidades i sortint des de la plaça de l'1 d'octubre el dissabte al vespre, van omplir els carrers concèntrics del foc i el fum fins a arribar a la plaça d'Octavià, on la ciutadania va poder gaudir de l'espectacle Bany de Foc, que amb l'ajuda de tabalers, la cobla Maricel, molta pirotècnia i els diables de Sant Cugat van omplir la plaça d'espurnes que per explicar la història de la llegenda del boc. L'associació Sant Cugat Creix, formada per 6 clubs de la ciutat, organitza l'únic debat electoral en matèria esportiva avui mateix, dilluns 8 de maig, a les 8 del vespre, al Sant Cugat Hotel. L'objectiu d'aquest debat temàtic és conèixer el programa esportiu de les formacions polítiques de cara a les eleccions del 28 de maig. El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut derrotat per 47-26 i no ha pogut trobar l'èpica que buscava per aconseguir la remuntada davant l'Alcobendas en el partit de tornada de les semifinals per pujar a divisió d'honor màxima categoria estatal. Els nois de Martín García han donat la cara en tot moment, però la superioritat dels madrilenys, clars favorits a pujar, ha fet insuficient l'esforç dels blau i negres, que donen la part finalitzada la temporada amb el cap ben alt. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, un busseig constant sobre documents d'àudio de fa molts anys, d'emissores actuals, altres que no existeixen, i, en fi, un busseig cap a la història de la ràdio més recent. Ho fem, com sempre, amb la companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat, com sempre, submergit en aquest mar en el qual estem bussejant de falques i programes i talls antics.
Bé, anem agafant aire de tant en tant, però sí. També tenim un tub que ens connecta amb la superfície o amb la bombona d'oxigen per poder estar més estona a baix i veure què hi havia, les emissores de ràdio, d'una mitjana, de freqüència modulada de fa molts anys.
Tot i que ho pugui semblar, avui no parlarem de filosofia, però hem tingut aquesta entrada metafòrica.
Bé, això també forma part de la ràdio, no? Aquests guions, en aquest cas, improvisats, perquè no el tenim escrit, sinó que l'improvisem, i això és divertit de fer. Bé, què et sembla escoltar a Jofre Llombart locutant un butlletí de Catalunya Informació? Anem cap al 19 de maig de l'any 2000.
La Junta de Facultatius Independents de l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet afirma que 6 pacients han mort l'últim semestre mentre esperaven sotmetre's a una operació de cor. El conseller de Sanitat, Eduard Rius, ha dit a Catalunya Ràdio que tots els hospitals revisaran les llistes d'espera dels pacients pendents d'una intervenció i, si cal, els operaran en centres privats. Els inversors continuen castigant Telefònica i Terra. Les accions de l'operadora han caigut un 6% i les de la seva filial d'internet un més d'un 4%. Això ha arrossegat l'IBEX 35, que ha perdut un 3%. La Generalitat, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un principi d'acord sobre el futur.
Fins aquí el tall que disposem aquest inici de butlletí de Catalunya Informació del 19 de maig de l'any 2000 de Jofre Llombart, amb una cinta que ens va facilitar Esteve Sala, que en aquells moments també estava a Catalunya Ràdio. Els dos són excompanys meus de Ràdio Sant Cugat i aquí està doncs aquesta gravació històrica. T'has fixat, Jordi, l'efecte 2000, era notícia aquell any 2000, precisament. Va ser el moment de l'eclosió de les .com, que va començar a caure tot aquest sistema com un castell de cartes,
Sí, tothom estava molt preocupat, no?, de tot aquest canvi. Tothom deia que el sistema informàtic, els sistemes informàtics, no?, com col·lapsarien, no?, perquè no entendrien això del 2000. Bé, afortunadament, crec que ens hem anat sortint, no?, han aparegut altres coses, però en aquest cas sí. I el canvi dels euros, també, en aquella època.
Bé, de fet, va ser després, va ser el
2001.
Exacte. Va ser llavors quan hi va haver el canvi. Sí, sí. Que, de fet, jo el vaig viure molt de prop perquè estava treballant en una botiga Sony, que tu coneixies, vaja, perquè ja no existeix aquella botiga concretament, que jo, doncs clar, estava cobrant i donant canvi, doncs, en pessetes i en euros. És a dir, que era...
Déu-n'hi-do.
És a dir, donaven pessetes i tu tornaves euros. Era aquest moment que tu podies cobrar en pessetes i euros en el moment que ja va entrar l'euro i sí, tornaves al canvi només amb euros. Llavors era divertit perquè havies de fer una doble caixa.
Déu-n'hi-do, Nosaltres que hem viscut el canvi sí que no ens en recordem, no?, del 166,386.
Sí, que això ja és obsolet, també.
Sí, sí, però hem après a fer el càlcul molt ràpid mental, o jo per almenys encara em queda,
Jo no, O sigui... Et puc assegurar que ja no.
Ah, doncs, ostres, doncs, en aquest cas jo crec que a mi m'ha quedat molt... O sigui, 5.000 pessetes, 30 euros. 10.000, 60. 150, 25.000 pessetes.
Clar, però hauries de fer l'actualització d'aquest valor.
Clar, estic arrodonint.
O sigui, estàs comparant amb preus amb pessetes de fa 25 anys, pràcticament, i, per tant, el cost de la vida ha augmentat molt i, per tant...
Ah, no, clar, clar. No, no, però no, el que faig és la conversió ràpida, vull dir, que m'ha quedat.
Sí, 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 però em refereixo que el valor ara et semblarà tot, si ho passes a pessetes, encara més car del que ja semblava llavors. Saps?
Clar, clar, estic... Correcte, correcte. Però clar, estic amb allò, no? Amb el, si era un euro, eren 166,386 pessetes... Uh-huh. Aleshores, per anar arrodonint, deies, 3 euros eren les antigues 500 pessetes. No? I amb això vas fent, no?
Aquella època en la que hi havia les calculadores que tenien la conversió automàtica,
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs, escolta'm, ja que parlem del passat, anem una mica enrere, no tant en aquest cas, anem a una gravació del dia 20 d'octubre del 2011 que ens facilita Toni Mascaró, que en aquella època estava a Com Ràdio, i anem a escoltar les notícies del vespre de Com Ràdio d'aquest dia, 20 d'octubre del 2011.
Ho acabem de saber, t'ha anunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada. Ha fet una crida als governs espanyols i francès per obrir un procés de diàleg directe. Aquesta és l'última hora, és un titular que tot just ens acaba d'arribar i de seguida en aquest informatiu us seguirem ampliant tota aquesta informació. De moment, continuem amb la resta de titulars. A les vies de So Ivan López, de la producció Quim Ortí, comencem.
Com Ràdio. Notícies. Edició Vespre.
Comencem amb una notícia, amb l'última hora, una notícia que tot just arribava al llarg dels titulars d'aquest informatiu. He denunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada. Escoltem un fragment d'aquest comunicat on, a més es fa una crida als governs espanyol i francès per obrir un procés de diàleg directe.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad.
Com escoltàvem, ETA acaba d'anunciar que ha decidit el cessament definitiu de la seva activitat armada. Ho ha fet a través d'un comunicat remès al diari Gara. Mentrestant, aquesta dissolució d'ETA s'esperava, recordem-ho, des de dilluns passat, un dia en què es va celebrar la Conferència Internacional de Sebastià, una cimera d'experts en processos de pau que va tenir com a primera conclusió que ETA havia de fer una declaració pública on s'anuncies que deixava definitivament les ARPAs. Els experts no només es van dirigir a ETA en paral·lel, demanaven als governs espanyol i francès que s'asseguessin a parlar.
La trobada estava presidida pel Premi Nobel de la Pau, Kofi Annan. L'encarregat de posar veu a les conclusions va ser l'expresident irlandès Bertie Ahern.
We call upon ETA.
Fem una crida a ETA a fer una declaració pública de cessament definitiu de l'activitat armada i sol·licitar diàleg amb els governs d'Espanya i França per tractar exclusivament les conseqüències del conflicte. Si aquesta declaració fos realitzada, instem els governs d'Espanya i França a donar-li la benvinguda i acceptar iniciar converses per tractar exclusivament les conseqüències del conflicte.
And agree to talks exclusively to deal with the consequences of the conflict.
Aquest era el punt número 1 i 2 de la resolució final. El document, però recordem-ho, constava de 5 condicions imprescindibles, segons els experts, per embastar el procés de pau.
El segon punt ja es dirigeix a la classe política, que els governs espanyol i francès acceptin dialogar amb ETA sobre les conseqüències del conflicte. Aquí entraria en joc la política penitenciària. També s'insta la banda a reconèixer i compensar les víctimes. Es proposa una consulta ciutadana per marcar un abans i un després en el conflicte. A la nostra experiència de resoldre conflictes, hi ha sovint altres qüestions que, si són tractades, poden ajudar a mirar d'assolir una pau duradora. Suggerim que els actors no violents i representants polítics es reuneixin i discuteixin qüestions polítiques, així com altres relacionades amb el respecte. Amb consulta a la ciutadania, cosa que podria contribuir a una nova era sense conflicte.
La reacció més esperada també després de la conferència de Sant Sebastià era precisament la de l'Esquerra Abertzale.
Un dels seus portaveus, Rufi Echevarria, s'afegia a la petició que ETA abandonés les armes.
La Izquierda Abertzale lo que espera es una respuesta positiva por parte de ETA a la interpelación que se le trasladó ayer desde la conferencia internacional y en ese sentido pues será la propia ETA la que vaya a responder cuando lo considere.
I des del PNB, Íñigo Urkullu demanava que tothom s'escoltés seriosament als mediadors internacionals.
Es un momento para la esperanza. Espero que ETA escuche lo que tiene que escuchar también por parte de los líderes internacionales y que más pronto que tarde podamos estar hablando de las siguientes cuestiones de la declaración.
Des de l'entorn Abertzale es declaren contents que es comenci a parlar sense embuts del conflicte.
També el document de la conferència de Sant Sebastià tenia més adhesions internacionals.
Els expresidents dels Estats Units i del Regne Unit, Jimmy Carter i Tony Blair, s'han afegit a la llista de suports de la declaració de Sant Sebastià.
Continuem amb més fotografia, amb més informació sobre tot el procés. L'organització terrorista ETA, recordem, va néixer a Bilbao el 31 de juliol de 1959. Euskadi Askatasuna, que vol dir País Basc i Llibertat, es tractava en un principi d'un grup format fonamentalment per estudiants radicals i que pretenia representar una alternativa al Partit Nacionalista Basc.
Des de la seva fundació, els seus objectius eren exigir als estats espanyol i francès el reconeixement de la independència d'Euskal Herria. Euskal Herria, territori que abarcava el País Basc-Navarra i els tres territoris que componen el País Basc-Francès.
El desembre de 1970, 16 a Terrassa són condemnats a mort en l'anomenat procés de Burgos. Entre els dirigents jutjats es troben Mario Onaindia i Miquel Echevarria.
ETA segresta aleshores el cònsol alemany a Sant Sebastià perquè el procés judicial tingui un ressò internacional. L'alliberen dues setmanes després. Les condemnes a mort de 6 dels encausats no es van executar, commutant-se per penes de reclusió. Mario Onaindia va ser un d'ells. Posteriorment, abandonaria ETA i ingressaria Euskaldiko Ezkerra, que es va integrar més tard al Partit Socialista d'Euskadi.
Tot i que l'activitat de la banda no s'atura, en el si de l'organització s'obre un fort debat intern.
El novembre El novembre de 1974 es produeix una escissió en l'organització entre els anomenats milis, que són minoritaris i propugnen la insurrecció popular, i els polimilis, que opten per una violència selectiva. Les disputes donen peu a la divisió entre ETA militar i ETA político-militar.
Amb la restauració de la democràcia, l'octubre de 1977, el govern aprova una amnistia general de la que es beneficien desenes de presos d'ETA.
Dos anys després entra en vigor l'Estatut d'Autonomia de Guernica, però tot i l'arribada de la democràcia, l'organització terrorista no pensa donar un pas enrere i segueixen els atemptats.
Després de la decisió d'ETA de mantenir la violència, després de l'aplicació de l'amnistia per als presos a Terras, neix Gestores Proamnistia.
La lluita armada deriva cap al terror indiscriminat i s'inicia un procés en el que moren gairebé un centenar de persones. El 30 de setembre del 1982, ETA político-militar anuncia la seva desaparició. Domingo Iturbe Abasolo, Chomín, i Eugenio Echaveste Anchón lideren l'organització en aquest període.
Però a principis dels 90, l'acció policial aconsegueix desarticular nombrosos comandos a Espanya i el santuari francès de la banda comença a trontollar.
Dos cops policials a Villard, a França, permeten començar a escapçar la cúpula a Tarra. L'any 1992 cau l'aleshores cap de la banda Francisco Mújica Garamendia, Paquito, i el 2000 és arrestat Iñaki de Rentería. No serà fins a finals de l'any 2004 que la policia francesa torni a capturar un altre màxim dirigent de l'organització, Miquel Ansa, i també el número 2 Félix Alberto Lacalle Mobutu. Des d'aleshores, ETA no aconseguirà una direcció estable.
Més història, perquè va ser al maig del 2008 quan la policia francesa dona un cop de gràcia a la cúpula terra amb la detenció a Bordeus de Francisco Javier López Peña, alias Thierry, considerat cap polític i militar de la banda i també considerat successor al capdavant de l'organització de Josu Ternera. Thierry va ser arrestat juntament amb d'altres tres membres de la banda.
Aquest era el moment de l'arrest dels terroristes que proferien crits en defensa d'ETA i de la independència d'Euskal Herria.
El cop pràcticament definitiu va ser la detenció al novembre del mateix any del successor de Thierry, Miquel Garicoiz Azpiazu, alias Cherokee, que hi ha en mans de la germandaria francesa.
Cherokee va ser detingut juntament amb la seva companya a la localitat de Coterès, al sud-oest de França. L'aleshores ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, donava detalls de l'operació policial.
Uno de estos coches, que fue robado hace algunas semanas, tenía unas placas falsas, y esa falsedad de las placas nos ha permitido llegar hacia el usuario del coche, que no era otro justamente que Cherokee, detenido esta madrugada.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do, uns moments històrics al final d'ETA, i per tant m'ha semblat rellevant escollir aquest fragment i no un altre d'aquestes notícies del vespre del dia 20 d'octubre del 2011, en el moment en el que va acabar ETA. Tot i que no sé si després hi va haver algun atac més, jo diria, però vaja, ja era la recta final, d'ETA.
Sí, jo tampoc ho recordo exactament. Van haver-hi com diverses fases, perquè també doncs, hi havia una posterior que era l'entrega d'armes, em sembla. Uh-huh. Per tant, doncs, bé, en tot cas sí que era un punt d'inflexió molt important després de tants anys, no?, d'aquesta banda. Per tant, sí, un canvi decisiu, important, i uns moments que, de les coses, diguem, recentment que han passat potser més importants, no?, en el nostre país, en el sentit de, després doncs, d'un període tan fosc, no?, d'aquesta banda i de tants anys fosc i cru i negre, doncs arribem a una bona notícia, com va ser l'inici de la dissolució.
Bé, un moment, sens dubte, històric. Ara anem una mica de publicitat. Va, anem al 2004 per escoltar la veu de la companya de Ràdio Sant Cugat, Jessica Sotodossos, en una falca de publicitat, en aquest cas de Catalana Occident.
Grup Catalana Occident. La nostra alegria del Nadal compartida amb tots vosaltres. Grup Catalana Occident. Un venturós Nadal i any nou.
La Maroteca de la Ràdio.
Una falca, doncs, nadalenca. I ara anem a fer un repte d'aquells que m'agrada fer-te, Jordi, de tant en tant, a veure si saps qui és Primitivo Rojas.
Si tanques aquí és Primitivo Rojas. Primitivo Rojas era la veu en off que sonava en el programa El Precio Justo, que explicava l'aparador, el que hi havia. Sí, sí, sí.
Atenció que no està preparat, això, eh? O sigui, jo he posat a prova 100% el Jordi i l'ha encertat.
No ho estava.
Molt bé, doncs anem a escoltar Primitivo Rojas en una falca que podrem comprovar la qualitat i la manera de, com podríem dir això, la singularitat de la veu d'algunes persones com ell, la de Primitivo Rojas.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 913 56 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca. Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 913 56 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca. Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 913 56 6077. Clínica Dental Alcalá.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Demà és la gran nit. Felicitats, Illusions.
Tira-ho tot per la borda i enrola't a Gat i Sarc.
I després de Primitivo Rojas hem escoltat a Carles Debó i les veus de Flash FM de, mira, de fa... ni més ni menys que 26 anys, 1997. Aquelles falques, de Flash? Fixa que només en aquests instants, entre el so que, com ens comentava, programes enrere l'Albert Pereira tenia la seva emissora, amb un aparell que ara no recordo si era el compressor, diria jo, més les veus, doncs ja et remets automàticament a aquella època de Flash.
Bueno, va ser una innovació, ho hem dit sempre, eh? Estèreo a tope, greus a tope, però sonava bé, eh? no era cap cosa ni distorsionada ni exagerada, però aquesta frase tan, diguem, tan suada, diguem-ho així, que sempre hem dit, no, és que Flash sonava més fort, bé, segurament sí.
Alguna cosa hi havia, no?
Això li vam preguntar un dia a l'Albert Pereira, no? Escolta, vols dir que el potenciòmetre del compressor de sortida no marcava un palet més?
Podria ser, podria ser. Bé, anem amb més jingles en aquest cas. Anem a escoltar un jingle de Com Ràdio de l'any 2006, ja que abans us portàvem a un tall de notícies de Com Ràdio. Doncs aquí tenim un dels seus jingles.
Com Ràdio.
Un jingle breu, però reconeixible absolutament. I ara anem a la veïna Ràdio Rubí, que era una de les sòcies, entre cometes, de Com Ràdio, ja que formava part d'aquesta cadena d'emissores.
Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
Catalunya, una municipal.
Tu la recordaràs, aquesta falca, aquest jingle de Ràdio Rubí i Com Ràdio, Jordi, perquè és la que es posava just després del butlletí que s'emetia des de Com Ràdio, que nosaltres rebíem per satèl·lit, i que posàvem en directe des de Ràdio Rubí. Aleshores, quan acabava el butlletí de Com Ràdio, el Jordi Albarc i el cap tècnic, almenys a les hores que jo estava a l'emissora, posava aquest jingle de desconnexió. Era el de desconnexió, i llavors jo entrava des de l'estudi amb la peixera.
Doncs sí que ho recordo perfectament, perquè a més és una època que tu i jo ens acabàvem de conèixer i bé, els impactes eren constants i bons records, i tant.
Doncs mira, ja que parlem de Ràdio Rubí i de l'època en la que passava això que us dèiem, aquesta desconnexió, doncs anem a escoltar La Peixera d'Hivern. Així és com li vam anomenar aquest programa. La Peixera va començar a l'estiu del 95 i quan es va acabar aquest estiu ens van proposar al Joan Vilalta i a mi mateix de continuar amb aquest programa i per diferenciar-lo de l'època d'estiu vam decidir posar-li inicialment La Peixera d'Hivern. Doncs anem a una de les primeres edicions d'aquest programa el dia 25 de setembre del 1995.
Pels que us agrada el cinema, teniu una nova revista al vostre servei. Es tracta de Cinemania, 200 pàgines que pretenen donar una informació més plural i sense fronteres. L'actriu Emma Thompson la va presentar al Festival de Cinema de Sant Sebastià. De fet, la portada de la revista inclou una fotografia de l'artista britànica. La revista, que serà mensual, costa 500 pessetes i té, com dèiem, al voltant d'unes 200 pàgines aproximadament.
Si sou uns fanàtics del director polonès Krzysztof Kierlowski, el realitzador de la trilogia Blau, Blanc i Vermell, la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya ha programat dues pel·lícules. Una d'elles és No amaràs, que narra la història d'un noi de 19 anys enamorat de la seva veïna, una dona de d'assenyalada de l'amor, que en té més de 30. No amaràs la podreu veure a les 5 de la tarda al cinema Arquitània, a l'avinguda de Sarrià 33 de Barcelona, i si no us va bé, a 8:15 del vespre es projectarà La doble vida de Verónica, tot un clàssic d'aquest director.
Outside és el títol del nou treball de David Bowie, que es publica avui dilluns a tot el món. Siguem sincers, Outside no és un disc apte per a tots els públics. De fet, David Bowie no ha estat mai un artista de masses. Alguns dels seus discos, com ara Left Hands, el van acostar cap a audiències que fins llavors l'havien ignorat. Però el cert és que sempre ha estat un personatge de culte i bastant minoritari. En aquest sentit, Outside és una obra que agradarà a tots aquells que ja es van enamorar del David Bowie més arriscat i experimental, aquells que han crescut i que han evolucionat paral·lelament al seu ídol. El disc significa el retorn d'un tàndem de luxe format per David Bowie i el productor Brian Eno. La seva col·laboració va donar forma a obres tan essencials com ara Low Heroes i Lodger. Tots dos van pactar treballar junts el 92 durant el casament de David Bowie. Es van adonar que tots dos tenien el mateix concepte d'art global i multimèdia. Per ells, la música, la pintura, el teatre, el cinema i la moda s'interrelacionen. Cal recordar que Bowie ha tingut experiències diverses en tots aquests camps, amb uns resultats bastant satisfactoris. Outside també ens permet retrobar amb el David Bowie caracteritzat en diversos personatges. El disc n'interpreta 7 de diferents. De fet, la trama de l'àlbum es basa en un detectiu privat, Nathan Adler, que ha de descobrir l'assassinat d'una adolescent de 14 anys, Baby Grace Blue, la nit del 31 de desembre de 1999. Outside és la primera de les 5 entregues discogràfiques que David Bowie publicarà anualment fins poc abans d'arribar a l'any 2000. El Duc Blanc va començar el dia 14 una gira pels Estats Units que el durà al Regne Unit al novembre. El 14 d'aquell mes actuarà a l'estadi de Wembley en companyia de l'antic cantant dels Smiths, Morrissey.
I per últim, anunciarem l'agenda de música en directe que està prevista per aquesta setmana. Festa de presentació del Festival Pop Rock de Barcelona, que, entre altres coses, us permetrà descobrir Friends and Company, una formació que s'ha unit especialment per aquella nit i que consta de Gary Willis, Pink Raunich, Stephen Chris, Paul Carrack, Andy Cané, és a dir, membres habituals de Pink Floyd, Eric Clapton, Bad Company, Mike and the Mechanics i Tears for Fears. Això serà el divendres. Dijous, Víctor Manuel i Pablo Milanés compartiran l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona. El seu propòsit és interpretar el seu millor repertori i adaptar peces d'altres artistes com ara Joaquín Sabina i Pedro Guerra. Fins aquí la informació musical i cultural a la peixera.
Bé, encara es queda recordar l'último de la fila, també, les últimes actuacions que el duet, podríem dir, amb tots els seus acompanyants de Barcelona portaran a terme els propers dies d'aquest mes de setembre.
D'acord.
Us recordem l'último de la fila, el 28 a Córdoba, a la Plaza de Toros, el 29 a Albacete, per confirmar el lloc, i el 30 a Daimí, a l'Auditori Municipal.
Con mi corazón yo suelo hablar, donde reine un tibio sol.
Doncs aquí teníem aquesta peixera d'hivern de Ràdio Rubí, 25 de setembre del 1995. Estan comentant ara fora de micròfon amb el Jordi els records que tenim d'aquella època. Jo recordo, però com si fos ara, o sigui, tanco els ulls i m'hi sento. A dins de l'estudi 1, Ràdio Rubí tenia en aquells moments 3 estudis. Hi havia un altre on s'hi feien gravacions d'entrevistes, bàsicament telefòniques, però d'estudis complets n'hi havia 3, amb el seu locutori. En aquest cas, l'estudi 1 sí que era obert i era aquest típic estudi més senzill que tenia, doncs, una taula de fusta i tu tenies la teva taula de so i al darrere hi havien 2 o 3 o 4 micròfons i podies tenir convidats, no? I allà és on jo vaig estar fent la peixera durant 3 anys. I tu vas ser el moment en què vas aparèixer a la meva vida, ens vam trobar i tu vas començar a venir assíduament per Ràdio Rubí. I recordàvem ara com era aquest estudi, no? Com dèiem, no hi havia un locutori diferenciat, estava junt, era bastant gran, no tenia molt bona acústica, i si giraves des del control tècnic al cap cap a l'esquerra, hi havia una finestreta petita que donava a l'escala, bé, de fet estic parlant en passat, però això existeix encara ara igual, eh? Que dona a l'escala metàl·lica que baixa des de la planta baixa cap al soterrani, perquè els estudis estan en un soterrani. I era molt divertit, perquè quan tu giraves el cap perquè senties algú que baixava per l'escala, veies uns peus i havies d'imaginar de qui eren aquells peus, no? I, per tant, era divertit. Quins records tens tu d'aquell estudi, Jordi?
Sí, mira, jo tinc record, per exemple, que va ser el primer estudi on jo vaig parlar a través d'un micròfon. Uh-huh. Això me'n recordo perfectament. I que era gran, sí, és un estudi molt gran.
Sí, sí.
L'habitació era molt espaiosa. Recordo, doncs, la taula de fusta, un marró, tu davant, començar a parlar, que em vas posar alguns efectes, i aquest és el record que tinc jo d'aquest estudi, també amb la Alicia Bassolo, que va ser una noia d'aquella època que havia estat també per allà a la ràdio, no?, i fent coses, i també en algun moment, doncs, amb nosaltres. Després, paret en paret, amb aquest estudi, hi havia la peixera, doncs, la programació en directe, no?, amb la taula ja més gran, no?, el control, recordo que hi havia dos controls esquena amb esquena.
Sí, l'estudi 2 i l'estudi 3. Sí,
sí. Quan dic esquena a esquena, vull dir que si tu estaves sentat en un i l'altre estava a l'altre, doncs es donaven l'esquena. De fet, la primera vegada que jo et veig, tu estàs en aquell control. O sigui, la primera vegada que jo vinc a Ràdio Rubí, tu estàs dins aquell control. I des de l'escala, precisament, crec que et reconec.
O sigui, tu em veies a l'estudi 2, que és on jo devia estar fent a última hora, després de la peixera, el control tècnic de Raíces del Sur, que era el programa que feia Toni Sevilla en directe a l'estudi 2. Sí, sí.
Exacte. Una tècnica que jo també vaig fer durant una petita època, o de manera puntual. Sí. De fet, també recordo que l'altre estudi, o sigui, el tercer que ens quedaria ara, és on jo vaig gravar les falques com de... tipus currículum, per dir-ho d'una manera, que es van adjuntant a la proposta de programa que volíem fer a Matadepera Ràdio.
Això seria per recuperar-ho, eh? Tu no ho tens i jo tampoc. Això hauríem de buscar en algun lloc a veure si encara hi és, perquè seria interessant de veure, eh? Sí que ho tens, m'estàs dient, sí?
Ho buscarem, i jo diria que sí que ho tinc, això. Diria, no, estic 99,9% que ho tinc, eh?
Ah, espera't, ja sé el que és.
És que jo crec que sí,
m'ho vas passar. Sí, sí, ho recuperarem, doncs. Sí, sí, que presentaves un tema musical, em sembla.
Un tema musical.
Sí, sí.
Llegia dues notícies, o llegia una notícia, no sé si era una o dues, de temes musicals dos... Bé, doncs això.
Molt bé, doncs ho recuperarem.
I es va gravar en aquell estudi, sí, sí.
Molt bé, doncs seguiu aquí a la Hemeroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Va, Jordi, torno a posar a prova ara. Et vaig a dir uns noms a veure què recordes d'ells, una mica així per sobre, eh? Mira. Pere Escobar, Jordi Túrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga.
Comencem. Pere Escobar, presentador d'esports, tant a ràdio com a TV3, Baixet, en Pere.
Encara en actiu. I ara fent encara retransmissions per Catalunya Ràdio del Madrid, per exemple.
Havia fet el 100% futbol, o recordo, de TV3, sí, sí.
Jordi Túrria, Coia Ballester, ells eren de l'equip d'esports durant els anys 90. Sí. La Coia la tenim ara com a corresponsal de Catalunya Ràdio a Londres, per tant, un canvi de paradigma important per ella. Bernat Soler, que també l'hem escoltat en molts programes nocturns a Catalunya Ràdio, Laia Tudel, tres quarts del mateix, i Francesc Garriga també, que en Francesc ara és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington. Així doncs, tenim ex-periodistes esportius que estan un a Washington, per exemple, i, com dèiem, l'altre a Londres. Bé, doncs, hi ha un programa molt interessant, una edició del Dies de Ràdio, de Catalunya Ràdio, on es parlaven dels programes esportius nocturns. Una cosa que, com ja hem apuntat en alguna altra hemeroteca, ja és una cosa bastant sui generis, bastant exòtica i que ja no està de moda. Doncs anem a recordar què explicaven ells en aquest Dies de Ràdio per veure què és el que recorden d'aquelles èpoques i poder contextualitzar una mica tot el que suposaven aquests programes esportius nocturns. Anem a escoltar, doncs, les veus de Pere Escobar, Jordi Túrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga.
M'agradaria, no sé si ho aconseguiré, parlar poc. Som molts. Pere Escobar, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Túrria, bona tarda.
Bona tarda.
Coia Ballester, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Vosaltres mateixos.
Ens coneixem tots.
Per això.
I ens hem anat creuant en els programes, en els uns amb els altres, a més a més.
Va, si ho fem cronològic, fem parlar primer a la Túrria i a la Coia. perquè són els primers que us toca xerrar.
De joves a grans.
Em sembla que també serà això, eh?
És això.
Per canet de, no, no, o per DNI, potser també, eh?
Jo quan deies els noms dels programes em venien molts records amb el Jordi, el Teva Meva, però també el No ho diguis a ningú amb el Jordi Basté, amb els dos Jordis. I els dos primers programes tenen Jordis. Pensava que el No ho diguis a ningú en aquell moment va ser bastant impactant el programa d'esports, perquè competíem a nivell d'Espanya amb el José María García i amb el de la Morena, i realment va ser un impuls molt important als esports i als esports de nit, que tanta tradició tenen aquí al nostre país. I després amb l'Iturri, amb l'altre Jordi, el Teva Meva també va ser una experiència molt especial, molt diferent del que teníem abans.
És curiós perquè estem donant per fet i com a normal una qüestió que tu vas per Europa o pel món i consideren un boig, que és fer programes de esports tan tard.
I d'això en parlarem, perquè em sembla que anem a la baixa.
I això, sí, ara és que volia introduir aquest factor. Ah, i dic tan tard, tot i que fins i tot abans eren més tard, perquè a les 12 de la nit crec que era l'hora de García de la Morena, i com va començar el Basté.
També.
I després ho hem anat
avançant.
Perquè és que, clar, a les 12 de la nit. Però, com dius, Santi, tinc la sensació que no sé si per l'efecte de la televisió, l'efecte de les plataformes, el consum...
Això són hàbits de consum.
Els hàbits de consum. Això dels programes de ràdio d'esports tan tard, tot i que bueno, les audiències a través de GEM a nivell com a mínim estatal continuen sent altes, jo no sé si va d'una mica de baixa.
En parlarem d'això. Tu ets el que continues, tot i que en un altre mitjà,
sí,
abrallant-te a la mitjanit.
Sí, de fet, aquesta és la primera temporada des que es van inaugurar els programes d'esports a Catalunya Ràdio, que no hi ha un programa d'esports com a tal diari a Catalunya Ràdio. I és veritat que hem anat veient una evolució, i que si escoltéssim els primers programes del Jordi Turri o del Bernat Soler, el que hem anat fent nosaltres, doncs evidentment hi ha hagut una evolució, i l'accés als personatges és molt diferent, i segurament les tertúlies han guanyat pes, però també li hem donat un toc més de show que no pas d'informació, perquè costa molt més trobar la informació. Per tant, també és un format que ha anat evolucionant moltíssim també amb l'evolució mateixa de l'esport, no? I sobretot el futbol, que s'ha anat convertint cada vegada més en un negoci i en un búnquer, i aquest búnquer ens ha obligat també nosaltres a reinventar-nos i a buscar fórmules noves per explicar coses als oients.
És molt important això que diu el Francesc, que abans accedia molt millor als personatges. Recordo trucar al Ronald Koeman a casa un dia per preguntar-li si volia fer una entrevista, tranquil·lament. Això ara és impossible, impensable, no té res a veure.
No, només trucar al Ronald Koeman, vull dir, entrevistar l'entrenador del Barça, que era Rijkaard, en aquell moment el vam entrevistar. Vam entrevistar Ronaldinho, que era la figura del Barça d'aquell moment.
Li van donar un guardó, un trofeu.
Li van donar un trofeu.
Nosaltres el podem entrevistar ni ara, que és exfutbolista.
I Samuel Eto'o, que era l'altra figura, va venir a l'estudi a les 12 de la nit.
Imagina't.
En directe.
I l'Escobar, a qui entrevistava, l'Escobar?
A tothom, però és que era una altra època. Jo tinc, quan us sento parlar, poso molt nerviós, perquè tinc la sensació que tot això ho hem perdut nosaltres. Nosaltres podíem entrevistar un o dos jugadors del Barça, tampoc més, durant la temporada, però havíem fet entrevistes de tot tipus, de tot el pelaje, que diuen en castellà, i ara el protagonista està molt lluny. Viatjar amb els equips era una cosa normal i la informació que arribava pràcticament de primera mà. Ara els equips enviats especials van per altres camins, viuen una altra expedició i viuen les coses d'una manera diferent. Això ha canviat molt. Tinc la sensació que és una cosa que hem perdut nosaltres, i l'única cosa que sí que no hem perdut, poder ser perdut una mica de mercat a la nit, com deia abans, però és la personalitat, perquè cada programa, cadascun de nosaltres ha fet el programa a la seva manera. El del Basté no tenia res a veure amb el de l'Iturria, ni amb el del Bernat, ni amb el del Francesc, ni amb... Cadascú ha posat la seva espècie. No sé si m'explico bé, no?
Però el que és cert, Pere, és que els clubs, o el club, i en aquest cas la matèria prima era el Barça s'ha blindat, i el que deia el Jordi, l'accés ha estat impossible. Tu deies de viatjar amb l'equip. Quants anys fa que els periodistes no viatgen amb l'equip, que era un lloc on es podia fer relacions?
Més de 10, no? Més de 10 anys.
Mm-hmm. La veritat és que això perquè és un fenomen, però, que afecta a tothom. És a dir, per exemple, jo estava pensant, els inventors de la ràdio esportiva nocturna, que són els espanyols, especialment amb la figura de José María García.
És una 25, que pensa que comença amb un espai de mitja horeta, mitja hora.
Sí.
I per cert, aquí...
que ara està molt de moda, perquè hem fet una sèrie que una mica recrea aquella batalla de l'època del García de la Morena, i fins i tot hi ha podcasts que en parlen, i s'està posant de moda una mica aquella...
I aquí però... vam sortir nosaltres.
Sí, però va sortir la versió en català, que va ser la del No diguis a ningú, però seguint segurament aquella estela on hi havia unes personalitats molt marcades dels seus presentadors, García com a gran exemple, però després també una lluita i una batalla i un interès màxim per tenir protagonistes, per tenir els personatges i per ser el primer en tenir-lo abans que la competència. Però... no hi havia tertúlies, no omplíem amb paraules i amb opinions. No, teníem... obríem amb personatges i amb entrevistes cada dia. I això,
Bernat, hi ha una diferència, ser el primer o tenir-lo.
Sí.
I aquí es va diguem, bonificar el tenir-lo, perquè ser el primer, és igual, el teu oient ja t'escoltarà.
Sí, això va ser...
Per tant, això és veritat que a nivell, diguem, d'imatge era... jo el tingui, tu no el tens.
Sí, sí. No, i això...
Sí, és que més que ser el primer era ser l'únic.
Exacte. Home, sí. Més d'un havien segrestat,
Exacte.
Però jo ara, per exemple, si escolto programes de la SER o de la COPE, que són els que, doncs...
no hi veus això, ara.
No hi ha aquest... No, és que tampoc poden tenir l'entrenador del... No poden tenir Zidane, no poden tenir...
Un cop l'any.
Un cop l'any tenen algú perquè tenen molt poder i segurament els hi fan, doncs, els hi aconsegueix una entrevista a Sergio Ramos, però jo penso, avui, si José María García treballés, ho deixaria els dos dies, perquè no podria, no?
Però jo no estic d'acord tampoc amb el que deia el Pere, que ens ho hem deixat perdre nosaltres, això. Vull dir, jo crec que ens han anat tancant. També cada vegada hi ha hagut més mitjans, més gent que ha demanat, i els clubs s'han tancat, i sobretot en el cas del Barça. I llavors els jugadors tenen els seus canals, els seus mitjans, i prefereixen fer un Twitch amb un gamer o un streamer i parlar allà i explicar el que vulguin, que no pas, diríem, amb els mitjans que podem dir nosaltres més convencionals. Quan vaig entrar a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i durant uns anys hi havia, i encara hi és, existeix, hi havia com una agenda, diríem, a l'Outlook, al correu, al mail, una agenda que compartíem tota la redacció i allà hi havia tots els telèfons. I encara ara, fem alguna consulta d'algun telèfon que és
bo. Sí, molts ja no tenen ni el 9-3 d'abans. Sí,
això eren dèries de fa 30 anys.
Sí, però allà hi havia... Allò era una mina, perquè allà estaven tots els telèfons i jo ara ho vaig mirant i després...
El que passa que avui en dia tenir un telèfon ja no significa res, entre altres coses. No l'agafa, No m'ha mirat...
Has d'enviar un WhatsApp abans.
Però hi havia els telèfons a casa, vull dir que tot era molt diferent.
Núñez casa, Núñez dona, Núñez de piscina, tenies tots els telèfons.
Hi ha una obligació de cada any renovar-lo.
Hi havia una setmana que s'obligava algú a... Tu et dediques al futbol i anar actualitzant els telèfons. I això encara ho havia fet.
I tant.
Però això, a la llarga, veus, algú encara se'n recorda i probablement algun telèfon d'aquests encara ha tingut alguna utilitat.
No, aquest any hem fet servir telèfons per
localitzar...
T'asseguro que sí. Per localitzar, diguem, personatges més vintage, potser, però ens ha servit, i tant. Sí, és útil.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem aquest fantàstic programa que segueix també actiu de tant en tant en el seu podcast de Catalunya Ràdio, Dies de Ràdio, amb Santi Carreras, presentador i conductor d'aquest fantàstic espai del qual us hem anat extraient alguns continguts que ens han semblat de qualitat, com aquesta conversa entre Pere Escobar, Jordi Túrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga. Anem a fer una mica de comentari de tot plegat perquè em sembla molt, molt destacat, no? De fet, ja hem parlat alguna ocasió aquí a la Maroteca d'aquesta qüestió, dels programes esportius nocturns d'última hora, que ja han anat caient, i com bé es deia en aquest Dies de Ràdio, és una cosa que ha passat a la història perquè ja no és el mateix abans tenir el protagonista en directe a la ràdio que no pas ara, que potser la gent és molt més inaccessible. Abans era tot més com una família, no? Anaven els periodistes a tot arreu amb els protagonistes esportius, bé sigui en un hotel, a l'avió, a peu de camp, i això cada vegada ha anat a menys. És a dir, potser els propis jugadors i tècnics s'han convertit pràcticament en periodistes, filtrant, entre cometes, o publicant en xarxes exactament només allò que volen, no?
Sí, s'ha perdut aquesta proximitat. Fixa't el que deien, que tenien un Outlook amb la gent, amb tots els telèfons, els de casa, la mare, el germà. Clar, era molt més casolà, molt més accessible, però això ha canviat a tots els nivells. No sé si únicament en el món de l'esport, però si ens centrem en l'esport, ha canviat en tots els esports, no només en el futbol. En aquest cas, ara estem parlant d'això, però ha passat en altres llocs, eh? En altres esports en què abans els periodistes eren molt més pròxims en el jugador, no? En l'esportista, i viceversa. I ara, doncs no. La que expliquen ells, mira, només començar ja l'entrevista parlant del Jordi Basté, que crec que aquí faltava, no?
Per sí, una llàstima que no hi fos, aquí.
Sí, el seu punt de vista, no? Des del no ho diguis a ningú, que deien això, que era un programa nocturn que competia amb el de la Morena i amb el José María García. Es robaven els convidats. Sí, és així. Sobretot entre la Morena i el García. A veure qui el tenia abans, a veure qui entrava abans. Hi ha una sèrie de ficció a Movistar Plus, no? que precisament recrea una mica, tot i que diuen que realment no és una biopic, per dir-ho de manera, sinó que simplement és una ficció, però vaja, que recorda evidentment aquests dos personatges, no? El de la Morena i el García, doncs com es prenien i com funcionava aquell periodisme esportiu, no? És com si la visceralitat que a vegades té el futbol, que sempre ha tingut el futbol, aquesta passió, era totalment traslladada també a la ràdio.
Sí, sí, era com un reflexe del que passava, sí. No? Jo suposo que també les coses s'han traslladat al terreny, com bé s'enfocava també en aquests dies a ràdio, de les tertúlies. És a dir, les opinions es traslladen no dels seus protagonistes, sinó en algunes persones que s'identifiquen en aquests protagonistes i que donen la seva versió dels fets en tertúlies. I això passa en molts tipus de programes, no solament esportius. Per exemple, la tarda de Catalunya Ràdio, que heredava o va heredar en el seu moment la tertúlia del Catalunya Migdia, ja s'ha instaurat que una tertúlia a les 3 de la tarda, com feia també en el seu moment en Xavier Graset, doncs ja s'ha quedat instaurat. I aleshores ja no és una tertúlia com en el cas del Món s'acaba, per exemple, una mica més reflexiva, sinó que ja ve a ser una tertúlia del dia a dia de l'actualitat, que ve a ser una lectura nova de les notícies que s'han acabat d'escoltar, no? Jo crec que és una mica l'estil que s'ha imposat en els darrers anys, no?
Sí, tertúlies matinals, com la que tenim a RAC1, el món a RAC1, tu parlaves del Xavier Graset, no? Del Món s'acaba, el Cafè de la República, aquest tipus de tertúlies, no? S'ha perdut, bueno, tot evoluciona, sí, suposo que sí. Jo encara recordo la mítica tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb els tres tenors, que així els hi deien, no? Que tu també eres un gran fan, amb el Lluís Foix, amb el Josep Sanuí i amb el Pere Portavella.
Sí, a més, uns tertulians que en el temps seguien, és a dir, que tu els podies escoltar l'any 92 i l'any 98 seguien estant a la mateixa hora, al mateix dia, en antena, parlant més o menys els mateixos temes o els que toquessin, no? Però no eren uns tertulians de guàrdia a l'ús, sinó que realment deixaven empremta i eren capaços de posar una firma al final de les seves intervencions totalment personal, no?
Era brutal. Deixaven empremta, podien parlar del que fos, però és que era gent molt culta. Que no dic que els ara no ho siguin, eh? Però sobretot era el seu punt de vista peculiar, i això és el que jo crec que distingeix, no? Com veus les coses, no?
Això sí, dit tot amb respecte, també, això és molt important, perquè també sí. Estem acostumats a les tertúlies, entre cometes, sí. Estil més madrileny, no? Que això a la tele encara s'ha vist molt més, que són agressives, faltones, buscant sempre, diguem, la reacció negativa del contrari, allò de em pixo a sobre teu en directe i a veure com ets capaç de contestar-me, no? I sí. Això, evidentment, és una altra història, no?
És una altra història. No té res a veure. En el cas d'ells era això, i en el cas de molts tertulians era això, però sobretot el que vull destacar és que, clar, un tertulià el que fa és opinar i tu, al final, t'acaba agradant més o menys si veus que la teva opinió coincideix amb la d'ell. T'identifiques més o menys en dir, ah, doncs m'agraden aquests perquè, clar, pensen com jo, no? Pensen com jo o quan expliquen a algú me'n dono compte de que sí, que jo també hi estic d'acord, que potser no hi havia caigut. Més o menys va per aquí, crec jo.
Sí, però també si, diguem, el que té una visió molt diferent de la teva ho explica d'una forma clara, respectuosa i fonamentada, doncs també tens una altra visió que permet no contestar visceralment com faria jo mateix, per exemple, amb una tertúlia de la COPE. Que jo en el seu moment, ja ho hem parlat aquí en el programa també, el meu pare escoltava aquestes tertúlies pràcticament impassible, tant deia algun renec, però diguem que estava bastant allò xupant la informació per saber al contrari com actua i què diu de tu, no? Però jo no podia suportar. Jo pensava, és que no puc escoltar això, és que m'enerva. Aleshores, si tens un tertulià que no pensa com tu, està a les antípodes, però és capaç de transmetre't alguna idea i tu poder-la reflexionar, per molt que no hi combreguis, doncs crec que és la gràcia, no?
Sí, aquí sí que és la gràcia. Jo en aquest cas ho expressava des del punt de vista de l'oient, quan tu t'acabes enganxant o no a una tertúlia en funció del que parlen o de les idees que plantegen, però que, evidentment, sí que em resulta interessant sentir parts oposades, però sempre i quan s'expressin amb els continguts que tu estàs dient, no? Perquè també és enriquidor. Dius, val, doncs vinga, vull sentir la part contrària, com ho defem, però d'una manera coherent, lògica, i sense, sobretot, faltar al respecte, no? Això que dius tu a mi m'ha passat també, doncs, amb altres programes, no? Tots coneixem una cadena de televisió, també, d'àmbit estatal, doncs, que quan sents les tertúlies que hi ha allà parlant sobre el nostre territori, per exemple, doncs, home, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, això és una altra pel·lícula. Bé, amigues, amics oients, estem arribant al final del programa d'avui, d'aquesta Hemeroteca, que ha sigut un plaer compartir amb Jordi Casellas i un servidor en aquesta casa, Ràdio Sant Cugat. Recordem les nostres vies de contacte, Jordi?
Sí, a l'email hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com.
I també teniu el WhatsApp al 689-1074-83, 689-1074-83. Aquí ens podeu enviar qualsevol missatge de veu o qualsevol missatge de text sobre el tema que vulgueu. Si voleu proposar que parlem d'algun tema en concret o si teniu alguna gravació de ràdio que ens vulgueu compartir, que sigui antiga. I marxarem amb el senyor Buigas, suposo que el reconeixeràs, home, aquest personatge que ja n'hem parlat i que ens fa somriure sempre, des de ja fa força anys, al versió RAC1. Als seus inicis hi havia una secció que es deia el Bar de Baix, així és com va començar el senyor Buigas en el versió. Doncs anem a escoltar un exemple d'aquest Bar de Baix, aquest espai que simulava que el senyor Buigas estava en el seu bar i s'hi connectaven a distància, tot i que en realitat, òbviament, estava dins de l'estudi. Doncs amb ell marxem, amb ells, vaja, amb el versió, i ens emplacem a la propera Hemeroteca. Gràcies, Jordi, fins aviat.
Fins aviat, que vagi bé.
Hola, hola a tothom, què tal, com esteu? Soc el senyor Buigas, l'amic de l'oient. Què tal? És la meva secció, que s'estrena ara. Benvinguts.
A veure si aquesta té una mica més... Si aquesta és més reixida que la de fa unes setmanes, eh?
Va estar bé,
va estar tan bé que ja no l'hem repetit. A veure si aquesta segona secció té més... No passa res. Almenys vostè té la voluntat de repetir. En canvi d'altres, han vingut, han fet una secció i no han tornat mai més. És més, no n'he sabut mai més res de segons
qui.
És viu, i tant. I fa teatre i fa moltes coses.
Ah, sí? Però... no he vingut mai més.
Mai més.
Jo no, sempre em tindràs aquí, no et preocupis.
Hi ha gent que és curiós que...
sempre aquí.
No, que és una cosa que és d'agrair, sí, que almenys vostè sempre dóna la cara.
Sí, sí, sí.
Però ni el cop vas anunciar, no va arribar a fer ni una anunció.
Sí, vull dir, ja de tot, ja de tot.
Jo aquí, crec que vagi bé o malament, és igual. S'ha de continuar i amb força i tal. L'amic de l'oient, eh? Els meus amics, que són amics de meus, que són amics de l'amic de l'oient, en aquest cas, saps?
Ara ja veig que comença a enredar una mica.
Són amics de l'amic de l'oient. Anem a escoltar comentaris de la gent, de la xarxa, perquè vosaltres no contesteu a ningú, no mireu res.
Ara.
Després sigueu totalment als oients.
Això és mentida, eh? Això
és així, és així, és així. És així. No. Jo estic aquí per això, per defensar-ho a mi. Per exemple, anem a llegir el primer comentari dels nostres estimats oients. El primer és un comentari que ha posat al Twitter, un amic que es diu Josep Vico. És sobre el comentari del Clapés, que va dir que faltaven frases del Rambo.
Sí, perquè sempre posem les mateixes.
Ara tenim que hi ha mucho material, gràcies a los oyentes.
Exacte, aquí ell ha posat una frase que està molt bé. Atenció a aquesta frase, fixeu-vos, perquè...
Per aquí.
D'aquest, del Josep Vico, sobre el Rambo. Este hombre excepcional, con las armas de fuego, con cuchillo, con sus propias manos, un hombre capacitado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de la tierra y comer cosas que harían vomitar a una cabra. Seria la frase que ell ha posat, que, si us fixeu, em defineixen a mi. Sóc jo. Us heu fixat en això? Que sóc jo? Un home excepcional, això.
Sí, home,
que sóc jo.
No sabia que tingués aquesta condició amb les armes de foc.
Bueno, els fogons, que són perilloses de collons, poden explotar en qualsevol moment. Cuchillo, cuchillo de cuina i tal. Sus pròpies mans, perquè acabo menjant amb les mans i faig tot amb les mans. Hombre capacitado para ignorar el dolor. Que jo, la meva ignorància és tan gran que ignoro fins i tot el dolor. Sí, sí, sí. Jo no tinc dolor, perquè l'ignoro, de la ignorància que tinc. Fota'm una hòstia, fota'm una hòstia. No he notat res, perquè ho ignoro, la ignorància que tinc. És que és curiosa, eh? Ara és millor no saber, saps? Com que no sé què és el dolor, doncs...
Mira, fota-li. Una altra vegada.
Sembla ara mateix un boxejador que els hi foten fins al canell. Estan allà.
Vinga, que gent ignorant. Hi van gent amb carrera a fer boxa? No, perquè coneixen el dolor. Bueno, tenen la sabiduría aquesta. Puedo vivir de la tierra y como cosas querían vomitar una cabra. Això ja, vull dir, això...
És la seva cuina, és la cuina.
És la definició de la meva cuina que ho acaba.
Mira, solo hay una palabra que le defina a usted.
¿Eh?
Solo hay una palabra. Payaso. Next.
Bueno, quant temps tinc, nano?
No, faci. Hem quedat una mica descol·locats amb el comentari de la Vane, que no sé, venia Tom.
Tan rabiada.
Avui què passa? No s'ha relaxat la Vane com s'hauria de relaxar?
Bueno, porque pasan cosas que no las voy a comentar. Ah, porque ahora no es el momento de comentar este tipo de cosas.
Vale.
Pero están pasando cosas.
¿Pero tipo qué?
Pues en el equipo. Con los compañeros.
Sí, d'aquí, del programa.
Estan passant moltes coses, cariño.
Ah, sí?
Claro.
Pues no me entereu jo.
Que
pasa
es que no lo ve, pero ya,
no, no
ya te darás cuenta. No, ya te darás cuenta.
Pero
aquí
pasa...
mucho buen rollo, mucho jicatón, todos riéndonos. Y luego...
No lo explique.
Però quan ha passat? Què ha passat?
Bueno, pues nada, a veces vas a miradas.
¿Miradas?
Y no es lo que... es como te dicen las cosas a unas personas. De aquí, ya hablo de aquí, ¿eh?
Sí, sí.
De aquí, de la radio, ¿eh?
De la mesa.
¿De l'equip del versió o de l'equip de la ràdio?
De la ràdio en general y de l'equip de versió.
Però digues, què ha passat?
Bueno, ya... Quien no quiere ver, quien no lo...
Bueno, tornem als oients. Avui aquesta noia tampoc ha vingut fina, no sé què li passa, que no té el dia.
No està bé. Suposo que també, comparat amb mi, tot sembla baix, també. Quan parlo jo, tothom queda baix.
Sí, home, clar.
Ho has d'acceptar. Però comentari sobre la notícia del Romeva, que va dir que en 48 hores es veu que, bueno, declarava la independència i tal. El Sergio Baquer La Cueva diu, al Facebook, diu, hòstia, no em donareu temps ni de recollir. No em donareu temps ni de recollir, diu.
De recollir què?
I jo, bueno, perquè hem de recollir les coses, perquè clar, si ja passem d'un país a l'altre, has de recollir la maleta o el que sigui, saps què vull dir?
Has de fer la maleta, sí. No fer el canvi.
Exacte, bueno, sí, ella diu això perquè fa com una gràcia, i jo l'he contestat, l'he posat, mireu que l'he posat, l'he posat, recollir què? Si ens ho han fotut tot, ja. Jo l'he posat, eh? Jo l'he posat amb ells, allà.
El senyor Wiggins és d'una intel·ligència que et traspassa. Et traspasses, tu. Si vols que...
Si vols que arregui més, digue-m'ho. Si vols que arregui més fort, digue-m'ho.
Bueno, li queda algun altre comentari? Perquè...
Bueno, és que ara hi ha una subsecció que...
Vale, clar,
venga, la subsecció que serien els millors moments de la versió de la setmana passada, que coincideixen exactament amb els meus comentaris.
És curiós.
Per tant, anem a fer els comentaris dels meus comentaris, que seria la secció més egocèntrica de la història de la ràdio, sí, que anem a comentar-me a mi mateix. L'altre dia vaig comentar una cosa, estàvem parlant dels tractors aquests que anirien a...
Bueno, que han vingut avui, amigos.
Exacte, van dels tractors i tal, i jo vaig fer aquest comentari.
Però, escolta, comptes de tractors, aquestes màquines recol·lectores segadores, saps aquestes segadores tan grosses? Serien els nous segadors, els segadors del segle XXI.
Molt bé.
Va estar molt bé, com a comentari.
No hi ha cosa més...
Com a comentarista del meu comentari.
Té més ego que Cristiano Ronaldo, o sigui, posar-se a un document que vostè ha comentat.
Com a comentarista del meu comentari, he de dir que està molt bé, que era el moment curt.
No, això és un sort.
Els segadors, després la relació, però atenció, perquè després ve això. Atenció.
Crec que potser haurien de mobilitzar-se ja el mateix divendres, que és quan, en principi, la Fiscalia ha donat ordres als Mossos perquè controlin i precintin les escoles.
No anem bé de calendari, perquè això és la vella. Ells hi van dissabte...
Doncs dissabte ja van tard.
Bueno, si van dissabte, que agafin les epicionadores.
Saps? Ah, oh, oh, oh. Que, saps què vull dir? Que ja ha anat a les epicionadores. Ja. Si el comentari ja, ja es veu... Que... Però clar, com que hi ha molta enveja en aquest programa, perquè hi ha molta enveja, això és el mal de l'ésser humà, això.
I sempre hi ha algú que va a tocar els nassos.
Un moment,
per favor, com escuchar-ho?
L'epicionadora és una màquina pagesa?
Ells anirien de divendres a dissabte.
Collòquim. Però no és pagès.
No és pagès. Però el senyor Marcelí ha anat a tocar els collons. L'epicionadora no és pagès. Es veu que li he fet ràbia que jo digués això. Però, atenció, perquè jo...
Però que ho fan servir per fer salsa de tomàquet. Per collons de tomàquets. Després per fer la salsa.
Aquí vaig riure, però ara he sentit una altra vegada. És una merda. És una merda, però una merda grossa, eh? Bueno. No m'ha agradat.
Anem a...
La setmana que ve farem com més comentaris sobre això de les coses.
Sí.
Interessant. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Notícia.